radios sindicales el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, que emitimos mensualmente y que inicia una nueva etapa que nos explicará a continuación Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenida, Empar.
Moltes gràcies, Enrique. Comencem aquesta nova etapa de ràdio sindical amb alguns canvis. De moment seré jo l'encarregada de dur el programa i contarem, com sempre, en multitud de col·laboracions. Volem, però, fer una especial salutació a la companya Laura Unyón, que des d'ara haurà de continuar la seva tasca sindical en altres àmbits. Comencem. Els dies 10 i 11 de gener va culminar el procés d'assemblees començat en setembre amb la celebració en València del 10è Congrés de Comissions Obreres del País Valencià. La societat civil valenciana donà suport al sindicat en el començament del mateix. Representants polítics, sindicals, empresarials i de moviments socials del País Valencià ens acompanyaren durant l'obertura. Dos dies de debats on 118 delegats i delegades assistents determinaren les estratègies i les línies d'actuació dels propers 4 anys, a més de triar a Paco Molina com a nou secretari general i una nova comissió executiva. Cal fer des d'ací també un agraïment al rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Julià, que ens van oferir i facilitar la celebració del mateix a l'edifici Nexus de la mateixa Universitat Politècnica de València. En la seva intervenció, a més, va recordar que la Politècnica havia otorgat el títol Doctor Honoris Causa als sindicalistes històrics de Comissions Obreres i UGT, Marcelino Camacho i Nicolás Redondo. Des d'ací, moltes gràcies. Un sindicat generador de drets i defensor de l'estat social. Comissions Obreres del País Valencià s'enfronta al doble repte de donar una resposta actualitzada a les necessitats canviants de la classe treballadora, ajustant el model organitzatiu i de gestió a l'acció sindical i a l'actuació sociopolítica sense perdre de la perspectiva històrica. El lema congressual Amb tu, més sindicat, més ciutadania planteja a les persones a qui representa i que el conformen que el sindicalisme de classe és avui més necessari que mai. En un context de deshumanització i d'individualisme generalitzat, l'única proposta de sortida d'oferta des del govern és el desmantellament d'un estat de benestar caracteritzat per la millora de condicions laborals i l'extensió de prestacions socials. La ponència aprovada per l'afiliació en aquest congrés suposa comprometre en el futur immediat a una militància integral, a la construcció col·lectiva i a la generació de propostes útils de manera que els treballadors i treballadores puguen sentir-se representats i s'impliquen en el sindicat. Els eixos d'acció sindical proposats per als propers anys reconeixen la necessitat d'enfortir el sindicat en els centres de treball, on també cal reivindicar un tipus de ciutadania que es construeix en l'espai públic. En una societat més desigual i que perd cohesió per les polítiques i estratègies impulsades que estem comentant, és necessari el desafiament i la responsabilitat de defensar l'estat social, els drets laborals i socials, perquè és en l'àmbit autonòmic on millor es pot escometre aquest objectiu de solidaritat que, a més, ens correspon per implantació i representativitat a aquest sindicat. El pla d'acció aprovat també recull moltes de les aportacions rebudes del procés de participació assembleari de l'afiliació. S'estructura bàsicament en tres eixos que es concreten en objectius i propostes d'actuació. Una primera part en la que es planteja el sindicat com a eina generadora de drets, una part que parla també de fer un reforçament del sindicat com a tal, dins d'aquesta nova realitat, parlar dels recursos, de la formació, de gestions, i com a eix fonamental la defensa de l'estat de benestar com a prioritat en l'acció sociopolítica. Aquest és un poc el resum del plantejament que es va fer en el procés congressual i que us convidem, a si no vareu poder seguir-lo en directe conforme se va retransmetre per internet, que a través de la nostra pàgina web de comissions, ja sabeu, www.pb.ccoo.es, podreu trobar, així com tots els documents que es van fer, vídeos d'alguns moments importants en el desenvolupament del mateix. Per últim, recordar-vos que continuen les mobilitzacions en l'àmbit del funcionariat i els treballadors de l'àrea pública, continuen els divendres negres. També estem atents a les darreres mobilitzacions i concentracions que s'han produït dins de l'àmbit del comerç i l'hostaleria, fruit del rebuig que Comissions Obreres fa junt amb altres organitzacions sindicals a les propostes de reducció salarial i d'augment de la jornada laboral que realitza la patronal dels grans magatzems, així com els darrers moviments també que s'estan produint dels treballadors de la banca i altres sectors. També dir-vos que estem a les portes de altres mobilitzacions de caràcter europeu proposats per part de la Confederació Europea de Sindicats i que us anirem informant, que tindran lloc el mes de març. La força està en vosaltres, amb tu, més sindicat, més ciutadania. En el programa d'avui contem amb la col·laboració d'Ofèlia Vila, companya de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià, i també la col·laboració de Pau Díaz, company de la Federació d'Ensenyament.
Amb la tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits, seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguiré.
Buenas tardes a todos los oyentes. Una vez más emitimos Radio Sindical, que es la radio, la ventana, la voz de Comisiones Obreras del País Valencià. Tenemos con nosotras y nosotros a Pau Díaz. Pau Díaz es el responsable de comunicación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valencià. Y si lo hemos traído ha sido por un hecho verdaderamente luctuoso que se produjo el día 11 de enero en un colegio público. ¿Qué sucedió, Pau, el 11 de enero en el Colegio de la Hispanidad de Santa Pola?
Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-me a aquesta ràdio sindical, que és, jo crec que interessant també per a acostar-nos a les realitats laborals i socials. Per parlar del fet de l'11 de gener, efectivament, l'11 de gener al Col·legi de la Hispanidad, a començament del matí, es va produir un accident pel qual 11 persones quedaren hospitalitzades del mateix col·legi, la mestra i 10 xiquets i xiquetes del col·legi. Pel que sembla, es va trencar el terra, el suelo del col·legi, per una avaria que ja portava temps sense resoldre's, va caure a terra en uns quants metres i unes quantes persones hagueren de tancar immediatament tot el col·legi per perill físic i va intervindre les administracions per a tractar de solventar el problema, però ja 10-11 persones quedaren hospitalitzades ferides de diferent gravetat. És una situació sorprenent que passe en el segle XXI, però efectivament el terra d'un col·legi concret d'ací nostre, a la província d'Alacant, va caure i persones, xiquets, xiquetes, ferides a este col·legi.
Pau, este terrible hecho de que un col·legio de educació infantil i primària, si mal no recuerdo, se caiga en un momento determinado, me imagino que está directamente relacionado con los recortes que ha habido en enseñanza, en educación. Estos recortes pueden provocar estos hechos tan sumamente peligrosos que incluso están cercanos a la muerte. ¿Qué es lo que ha hecho el sindicato? Aparte de las acciones de protesta, me imagino, y todo lo demás. ¿Qué medios ha habilitado? ¿Con quién se ha puesto en contacto para intentar que esto no vuelva a ocurrir?
Per a resoldre problemes, no hem d'anar a les conseqüències del problema, sinó a les causes del problema. És a dir, que a més d'atendre físicament en el metge a aquestes persones ferides, la qüestió de fons és que s'han de resoldre les causes que provocaren aquesta situació. Per tant, la solució ja s'havia d'haver fet fa temps en aquest col·legi. Per això, la intervenció del sindicat no és posterior a l'accident, sinó ha estat des del principi anterior. I nosaltres hem vingut reivindicant les millores per als col·legis i una revisió dels col·legis que tenen més de 40 o de 50 anys. Per exemple, seria el cas del Col·legi de la Hispanidad de Santa Pola, que és on va succeir aquest fet. I nosaltres ja dic que estem reivindicant de fa temps les millores de les infraestructures. Són les administracions, tant autonòmica com local, qui han de fer-se càrrec d'aquestes situacions. També en la comissió permanent del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, posteriorment al fet, els sindicats representatius, entre els quals estem la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, van demanar la convocatòria urgent en representació de l'administració de l'Invasat per a tractar aquesta situació de Santa Pola, però també la situació de la resta de col·legis, almenys de manera urgent, segurament faria falta més, però de manera urgent, almenys els que tenen més de 40 o 50 anys.
Si mal no recuerdo, la Generalitat Valenciana hizo una valoración de este hecho, no de incidente, sino de este hecho, que se podría calificar de heavy o de pasota, no sé, pero algo parecido. porque dijo algo así como que era un imprevisto que no tenía mayor importancia. Verdaderamente, la política educativa de esta administración contradice sus declaraciones realizadas hasta ahora con los hechos. Pero es que aquí, de alguna manera, se ha mostrado tal y como son, con una despreocupación total y absoluta por la enseñanza pública. Calificar de imprevisto un hecho que ha tenido como consecuencia 11 heridos, pero podía haber sido más grave, ¿cómo valoras esas manifestaciones?
Nosotros ya valoraremos en un comunicado de prensa que la calificación de imprevist era claramente irresponsable, hipócrita, oportunista. Si de veres es un imprevist, quina falta de previsió té la conselleria. En qualsevol cas, que un edifici caiga sense un manteniment suficient i en una antiguitat de 40 o 50 anys, en cap cas, en cap moment hauríem de calificar-lo d'imprevist. Jo crec que en tot cas és una irresponsabilitat. Jo crec que calificar d'imprevist és la manera que ells tenen d'intentar llevar-se les responsabilitats, de calificar-ho com un fet aïllat, un fet que no podien tindre la previsió de que ocorriran. Entonces, és una manera de no assumir les responsabilitats que com a administració es tocaria fer.
La administración valenciana, la administración educativa en concreto, ¿tiene algún plan de infraestructuras? Porque cierto es que existe toda una serie de infraestructuras como el Colegio de Santa Pola, que tienen ya unos años, que está muy bien, pero que lógicamente hay que conservarlos, adaptarlos y adecuarlos al uso que se le está dando. ¿Tiene algún plan de infraestructuras previsto?
Com a conseqüència de l'incident que tu dius de, que has qualificat de...
Heavy.
De heavy. Eixa mateix era un divendres, estaven reunits el Consell. En el moment de l'eixida del Consell va dir que anaven a posar en marxa un pla per a fer-se càrrec de les infraestructures escolars. Lo qual demostra que, primer, no tenien un pla anteriorment i, segon, que responen d'una manera propagandística a un incident concret en 11 ferits. Per acabar més, dir que això de moment és una manifestació pública en un moment donat perquè els feia falta. Haurem d'assegurar que efectivament se duen davant ixe pla. Mentrestant, nosaltres continuarem en la batalla d'assegurar la salut laboral dels treballadors de l'ensenyament i també la salut dels usuaris dels serveis públics, en este cas d'una escola pública.
Pau, ¿ha habido algún otro incidente? Me imagino que de la gravedad de este no, pero según tengo entendido, deja mucho que desear debido a los recortes, la limpieza en los centros públicos. Me gustaría que nos hablaras también de la problemática que origina los recortes que impiden que se utilicen los comedores de los centros públicos y sobre todo en días tan sumamente gélidos como los que estamos sufriendo a finales de enero. Si nuestros chavales y chavalas de aquí, del País Valencià, están en unas condiciones dignas para recibir educación, para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas.
Realment hi hauria molts temes que tractar, hi ha molts fets concrets que avalen que este no ha sigut un incident imprevist i aïllat. Valdria la pena, com a mínim, recordar els dos accidents al Col·legi Lluís Vives de València, que va caure, crec que va ser el sostre. De fet, va caure una vegada, van intentar resoldre-lo, però unes setmanes després va tornar a caure. Si recordeu, com a conseqüència d'això, es van fer concentracions al mateix col·legi i la FAPA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, va fer concentracions davant la Conselleria d'Educació amb un casc d'obrer manifestant el perill que avui en dia suposa, el perill efectiu i evident, que suposa anar a un col·legi que no té una seguretat que estigui revisat. El fet del col·legi de Lluís Vives, però també val la pena recordar el col·legi Sant Roque de Polop, a la província d'Alacant, on es va caure la tanca exterior, que era una tanca de formigó, no és una tanca feble o xicoteta, que podria haver també patit algun perill, alguna persona que passara per ahí, tant els que estan dins, els alumnes, com els que estan fora. Per tant, no són fets aïllats. He contat un parell o tres més de fets, però n'hi ha segur més casos. I mentre, això és segur, els col·legis en més de 50 anys no tenen ara mateixa una previsió d'una revisió i d'una adequació de les infraestructures. Estic pensant en col·legis concrets de la ciutat de València que coneguem i que no hi ha un pla avui en dia que assegurem. Has parlat de moltes altres coses, del menjador, de la calefacció, és a dir, que les infraestructures no és només l'exterior i el perill físic de caure o tindre un accident, que com ja veiem sí que està passant, sinó que a més has de tindre unes garanties com de servei públic i de servei a la ciutadania mínimes, bàsiques, com tindre calefacció o tindre un menjador. Efectivament, les beques de menjador este curs s'han reduït, és un fet que patim tant els treballadors com el conjunt de la societat, perquè l'escola pública considerem, anem a defensar-la com a un dret i com una possibilitat per a la ciutadania, especialment per a la classe treballadora, per al conjunt de la ciutadania, i les retallades que estem patint tenen conseqüències tant en els accidents com en menjadors, en transport, en calefacció. Pot ser donar inclús per a un programa sencer per a parlar d'aquestes coses, però per damunt molt ràpidament s'han reduït les beques de menjador, corre en perill el futur dels menjadors, n'hi ha propostes de la conselleria de jornades escolars que també suposaria un augmentar el perill als menjadors escolars i la política va per ahí. Anem a veure si són capaços de rectificar-la. Hem de tindre en compte que el menjador escolar no és qualsevol cosa, és una cosa molt important i més en aquests moments de crisi. Hem de recordar que en alguns barris l'únic menjar digne que realitzen, que fan alguns xiquets menors, és el del menjador escolar. Per tant, no estem parlant de qualsevol cosa, una cosa molt seriosa que va en un camí de molta injustícia social i en el qual la nostra posició és ferma i clara. També val la pena parlar del transport escolar, també molt per damunt, però sí assenyalar-ho. A la ciutat de València cal recordar que a col·legis de pedanies, com el Saler o com Benifarach, han tingut que anar en transport, en carro, caminant diversos quilòmetres perquè els han llevat el servei del transport escolar. També aquesta situació sembla de països en vies de desenvolupament. No hem d'acceptar-los en un país que se suposa és democràtic o que ha arribat a certs nivells de democràcia. En aquesta línia, la calefacció efectivament també és un element a tindre en compte. Recorde l'Institut del Puig que el curs passat hagueren d'anar al col·legi en mantes per a suportar la situació de fred a les classes. Les infraestructures mínimes com menjar, arribar al col·le o tindre, estar dins mínimament bé en calefacció, pues són coses que són bàsiques, però que de vegades les coses bàsiques s'han de reivindicar i crec que estem en un moment social, històric, que les coses bàsiques del nivell de la dignitat de les persones i de la dignitat dels treballadors i treballadores, pues estem en aquesta línia de defensar-los.
Estoy impactada de tu exposición. Es precisamente cuando se desmenuza todo el entramado que constituye la enseñanza pública, que hasta hace muy poquitos días, hasta antes de gobernar el gobierno del Partido Popular en el gobierno central, a pesar de que aquí, en el País Valenciá, llevábamos ya mucho tiempo también con este mismo partido político que nos iba recortando de una manera quizá más solapada. Pero es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que las familias tienen menos poder adquisitivo, indiscutiblemente porque en muchas de ellas se ha cebado el paro, la inactividad, pero también porque las tasas, los impuestos han subido de una manera brutal y se supone que esas tasas, que esos impuestos que cada día pagamos más, deben ir a dar calidad precisamente a los que vienen detrás de nosotros y nosotras, a la nueva ciudadanía. Todo esto provocará, como de hecho está sucediendo, movilizaciones. Ahora mismo, si mal no recuerdo, la plataforma en defensa de la enseñanza pública está muy movida en la zona de la Ribera Alta, porque parece ser que hay 25 centros que además van a reducir personal. Es algo inaceptable. Aparte de estas movilizaciones, tenemos previstas también alguna movilización, salir a la calle esa denominada Marea Verde en defensa de la enseñanza pública.
Sí, efectivament, hi ha moltes raons per a la mobilització. Algunes són de caràcter laboral i de defensa del servei públic, i altres també tenen que veure la defensa de l'escola pública i contra la nova llei d'educació. Com van en la mateixa direcció, nosaltres estem coordinant aquestes mobilitzacions en el mateix sentit. Cal recordar que la plataforma en defensa de l'ensenyament públic està formada per Comissions Obreres, però també per l'ESTE i la UGT, i també per la FAPA, les mares i pares, per Escola Valenciana i altres entitats. Per tant, és una plataforma àmplia que va en la línia de la política en aquests moments del nostre sindicat, d'ajuntar-nos, de fer cimeres socials, que vagin incorporant al conjunt de la ciutadania a la defensa dels drets, de la dignitat laboral i social. Esta plataforma està preparant dissabte 26 a Alacant una manifestació a les escales del Jorge Juan a les 18 hores. La setmana que ve, del 28 al 31 de gener, hi haurà una primera setmana informativa sobre les retallades contra la llei d'educació en molts centres i en moltes comarques i províncies del País Valencià. La setmana següent, d'ací dues setmanes, serà el sindicat d'estudiants ha convocat tres jornades de vaga, dimarts, dimecres i dijous. El dissabte 9 de febrer hi haurà manifestació a les 5:30 a la plaça Sant Agustí de València. Per tant, la mobilització és en aquests moments intensa i va en augment. Hem vist a final de l'any passat com la defensa de la sanitat pública ha estat molt forta. Hem d'anar combinant les defenses, les marees, en defensa dels serveis públics. Ara també ens toca dir a nosaltres alguna cosa. I ja vos dic, manifestació en Alacant el dia 26, del dia 28 al dia 31, assemblees informatives, la setmana següent, vagues d'estudiants, que Comissions Obreres donarà suport a la seva iniciativa, i el dia 9 de febrer, manifestació a les 5:30 a la plaça Sant Agustí. Per tant, les propostes estan damunt de la taula, és l'hora de que també els treballadors, la ciutadania, les mares i pares es manifesten públicament i en llibertat.
Vamos a dejarlo aquí, habiendo mantenido una rica e importante conversación con Pau Díaz, de la Federación de Enseñanza, donde a partir de ese terrible hecho del Colegio de la Hispanidad de Santa Pola nos ha ido desmenuzando la situación de la enseñanza pública en el País Valencià y sobre todo el abandono por parte de las autoridades. La enseñanza pública, el único tipo de enseñanza que lleva consigo la igualdad social. No queremos que vuelva a haber una enseñanza para ricos y una enseñanza para pobres. La enseñanza pública es un sistema de igualdad. Por eso, toda la ciudadanía tenemos la obligación de movilizarnos. Y desde Comisiones Obreras del País Valencià sí que hacemos esta llamada a la movilización. Algunas de estas movilizaciones las convocamos directamente comisiones y en otras apoyamos, como pueden ser otros problemas que intentan encontrar solución, como el del Parque Alcosa o el Colegio de Burjassot. En todos y todas ellas vamos a estar. Y llamamos a la participación porque la defensa de nuestros derechos, reclamar nuestros derechos, es lo que dignifica a los pueblos. Les recuerdo algunas convocatorias que realizamos desde el sindicato. Todos los viernes continuamos concentrándonos a las 11 de la mañana delante de la delegación del gobierno, los denominados viernes negros, reivindicando una mejora del bienestar social, bienestar que ha sido tan denostado con este gobierno. Por otro lado, también les queríamos informar que el día 28 a las 6:30 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset se va a celebrar una mesa redonda y coloquio sobre el antifranquismo y renovación pedagógica, convocado por el Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de Valencia y la Fundación de Estudios de Iniciativa Sindical de Comisiones Obreras, la FEIS. Está el tema que nos preocupa a todos, que es la situación de la enseñanza pública. Aparte del sector de la enseñanza, hay también otros sectores que se ven recortados y que se ven también en situaciones casi casi de marginalidad. Queremos volver a tener una situación en la que la ciudadanía pueda tener acceso al empleo, acceso a una situación digna y sobre todo acceso a una vida digna. No pararemos hasta conseguirlo. Buenas tardes a todos y todas y de nuevo hasta el mes que viene volvemos a convocarlos a salir a la calle a defender los derechos. Hasta pronto.
Hablemos ya del primer día. Amb la gent que t'estima, amb les fas compartir. Seguirem amb les batalles quotidianes. abraçades, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el dit. Seguirem.